Ràdio Piera presenta Codi Màgic. El programa de Disc Piera amb Alba Rodríguez.
Me gusta el baile.
Sergi Cucurella.
Mucho Piera.
Darío Miralles.
Tengo hambre.
Andrea Hernández.
De nada, la mira, de nada.
I Isa Garibaldi.
Va, que comencem.
Bon dia, pues, malgrat aquest vent, aquesta pluja, però molt bon dia a tothom. I molt benvinguts a un nou programa mensual de Disc Piera, conduït per persones màgiques, també, i que tenim molt a dir, oi que sí?
Noies? Sí.
Ah, molt bé. Un dia, si us sembla, els hi podem dir a tots els oients que ens truquin, llavors els podem contar, no? Però llavors necessitarem moltes llibretes, per apuntar tota la gent que ens està escoltant, que segur que és molta, molta, molta. Molt bé, doncs, en aquest programa d'avui, doncs, veiem que, a veure, tenim el Darío, l'Andrea, i jo crec que l'Alba, on ha anat l'Alba, avui? Haurà anat a ballar. Me gusta el baile, como me gusta el baile, s'ha anat a ballar, segurament. I també, doncs, el Sergi, que segurament haurà anat a veure un partit de futbol, del Piera, o del Barça, ho és a saber. Total, que estem aquí, els tres al capdavant de la nau, del Codi Màgic. I també, com sempre, el nostre plat principal del programa, que són els nostres convidats, que avui han vingut uns convidats molt, molt, molt i molt especials. Oi que sí? A veure, l'Ario i l'Andrea tindran els honors de presentar-los. Oi que sí?
Sí.
Aviam, Darío.
La comida és per algo que és el meu pare.
Ah, i es diu?
Per algo.
Pablo. Pablo, què més?
Miralles.
Pablo Miralles. Bon dia, Pablo.
Hola, bon dia a tothom. Moltes gràcies per convidar-me.
A tu per venir. Què més? Andrea, qui més tenim? Avui, va, que estem d'estreno, avui, aquí a Ràdio Piera. Micros, auriculars, quadros nous, de tot. El tècnic és nou, no és nou.
Bé.
Perdó.
Jo
no ets l'Eva. Ah, l'Eva! Ma mare, no, la teva, la mare, molt bé, la mare de l'Eva. Ai, de l'Andrea, perdó.
Hola, bona tarda.
Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per venir,
Moltes gràcies a vosaltres.
O sea, bueno, això la veritat és que va ser una mica cosa d'aquí, de l'amigo, de l'amigo Darío, oi que sí?
Sí.
Com va ser la cosa? Com va ser? Per què vas voler convidar famílies?
Pues,
a les nostres famílies.
Pues como siempre invitamos a gente que sabe de discapacidad, pero me gustaría, en lugar de invitar a gente, invitar a padres o a madres para que expliquen cómo es tener un hijo o una hija con discapacidad, como es la experiencia.
Molt bé, Juan, sí, superinteressant. Que guai, molt bé. Tant de bo ens escolti molta gent. Molt bé. Doncs, bueno, per on comencem? A veure, jo vull que aquesta entrevista la porteu vosaltres, Més que res, O sigui que jo, si parlo massa, diu, calla't, parlo jo. Vinga, qui vol començar? Darío,
sí.
Vols començar? Pues vinga, va.
Volia preguntar una pregunta al meu pare, i era que, bueno, no, en general és que com sabia que la bota, que com sabia que tu hijo o tu hija tenia una discapacitat.
Bueno, molt bona pregunta. Bueno, en el meu cas particular, el Darío va néixer prematur. Va néixer prematur de 37 setmanes i, bueno, ja va néixer amb molt petit, li va costar que se li tanqués el cap. Llavors, doncs, bueno, sempre que ens deien els primers mesos, ens deien, doncs, bueno, que el retard aquest que portava era una mica relacionat amb el tema prematur, no? Mm-hmm. Bueno, doncs, com li faltaven 2 mesos, diguem, doncs sempre al principi portaria una mica d'endarreriment amb això. Bueno, nosaltres partíem amb aquesta base, però va ser que mica en mica, durant els 2 primers anys, veien que, bueno, que havia coses que se sortien una miqueta de la normalitat, li va costar molt caminar, per exemple, fins als 2 anys, i que aquest endarreriment, que se suposava que era una miqueta del tema d'aquest del prematur, doncs veien que anava una mica més enllà. I això relacionat una miqueta amb el tema del cap, que no li acabava de tancar bé i tal, van començar la... vam anar... no tenia 2 anys, em sembla que estava entre l'un i 2 anys, a Senyor de Déu, una visita, i van diagnosticar una hidrocefàlia externa, amb el que cas va acabar venint, amb el que es va sorbir, però a partir d'aquí van començar ja tot, diguem, des d'aquí van començar a veure que les coses no anaven dins d'una normalitat, no? I bueno, va ser continu, perquè el Darío no té un diagnòstic així com fixa, mm-hmm. Vale? Té un TDA, una cosa similar a un TDA, però no és un trastorn així, diguem, en noms i cognoms des del primer dia, ha sigut una mica evolutiu. I, bueno, va ser bàsicament des d'aquest moment. Uh-huh. Llavors ha sigut un continu i fins ara. Uh-huh.
Molt bé, clar, és que el cervell i tot és tan complicat, no?, tot el tema neurològic, qualsevol... Clar, jo crec que a cada persona, depèn de l'afectació que tingui, no?, i poden ser tantes, que és que no hi ha un diagnòstic per totes, no?, precisament. No sé si vau veure l'altre dia un programa de malalties minoritàries... Doncs és això, que és que el cervell és tan complex que per alguna connexió o alguna... Vosaltres sabeu més, que ara parlem amb l'Eva, que sap molt, que és sanitària.
Sí, però se m'escapen moltíssimes
bueno,
coses.
Però segur que més que nosaltres. Doncs això, que costa, no?, diagnosticar a cada tipus d'afectació, no? Quan, doncs, és això. Ja, o sigui, per exemple, en el cas de Darío no és genètic. No, és...
no sabem, perquè ara li estaven fent últimament unes proves, perquè tot el tema de la genètica ha canviat molt. Fa 18 anys no tenien aquesta capacitat de fer les proves, però li van trobar un tema genètic que encara tenim que anar estudiant a veure com és. Hi havia un gen que semblava que estava distorsionat, però encara no tenim un diagnòstic, diguem, de definitiu, per dir-li.
Ja.
Vale? I bueno, això, bàsicament.
Uh-huh. Molt bé. Darío, no havies dit que faràs 18 anys, eh? Seràs major d'edat? Ui, això s'ha de celebrar, eh? Quan els fas?
7 d'octubre.
7 d'octubre, Me l'apunto, però bé. Farem una festa. Li farem una festa sorpresa? Ai.
Ja no.
Calla-te la boca. Molt bé. I l'Andrea li vol preguntar alguna cosa, o al Pablo, a l'Eva?
Eva.
Ah, l'Eva. Sí. Per què serà? La coneixes? Algú?
M'ha tocat.
Sí.
Aviam, digues.
Okay.
Què em vols preguntar?
Pues no sé, si tens la llibreta plena de preguntes.
Sí. Què agrada fer en el teu té pas el hambre?
Amb el meu temps lliure?
Hambre?
Doncs m'encanta anar a fer excursions. M'agrada molt anar a la muntanya, a fer pícnics. M'agrada molt anar a caminar.
Uh-huh.
Sí, uh-huh. És el que més m'agrada, anar a voltar.
Clar que sí, respirar aire pur, no?
A respirar, sí, m'agrada molt. Uh-huh. Sí.
Clar, perquè també el que parlava abans, que la teva feina deu ser... Bueno, és molt intensa.
Molt tancada.
No surts a fora, no saps el dia que fa.
No. Treballo de nit.
Clar, perquè tu ets...
Jo sóc auxiliar d'infermeria.
Uh-huh.
I llavors sempre estic tancada a una unitat de trauma.
Uh-huh.
I estic amb avis. I no surto... Treballo 10 hores de nit. I no surto en tota la nit, i llavors és una feina molt absorbent, molt intensa, i, bueno, Llavors m'agrada molt sortir quan clar, estic a fora. Sí.
I gaudir del dia,
sí,
i del
dia,
de la
sí,
llum,
sí,
del sol.
Sí, sí.
I sempre treballes de nit?
Sí.
No, carai.
Bueno, és l'únic que puc per aquí per atendre
compaginar
a l'Andrea. Sí,
ja.
Sí, sí.
Ostres, no sé si podria jo. Tu podries, Andrea, treballar de nit?
No.
La trobaríem dormint pels racons, segurament.
Jo, vale, de feina, millor abans, si no, de feina i tal.
La feina costa, eh?
La feina costa, sé que sé quà... Si ho deixis, que la meva pare, la meva esquefa, o Pierre, així no, quan?
S'aixeca a les 7 i li costa, diu, clar. Yeah. Pues imagina't no aixecar-te directament.
Sí, sí. I potser la costa de mena es costa.
El divendres ja costa més, perquè és el final de la setmana.
Clar,
no?
La setmana.
Portes tot el cansament clar. De la setmana. Molt bé. Ai, que bé tenir-vos aquí, sí. La veritat. És que sempre, bueno, sempre venen, el Pablo i l'Eva sempre venen a acompanyar a l'Andrea i al Darío i no passen a l'estudi, es queden al carrer. Però avui molt contents de que hagin entrat aquí a l'estudi i fer el programa amb nosaltres.
Sí.
Molt bé. I en el cas de l'Andrea, és genètic.
Sí. I molt fàcil de diagnosticar, sí. A diferència del Darío, perquè, tot i així, a les persones amb síndrome de Down, com és el cas de l'Andrea, tenen unes característiques físiques molt evidents, però tot i així se'ls fa uns estudis genètics, que es diuen cariotips, que determinen la síndrome, però és molt més fàcil, clar. Només que neixen, i està tot molt protocolaritzat. Aleshores, és tot... Diguem que està tot molt encarrilat. Mm-hmm. És molt més fàcil.
Clar.
En el sentit aquest, de que ja tan aviat neix, ja té un nom i cognoms.
Clar.
El problema clar. O la patologia, no?
Uh-huh.
I, bueno, està tot ja molt, molt encarrilat. Només néixer... Clar. L'Andrea només tenia 5 setmanes de vida i ja estàvem a la unitat d'atenció precoç. Mm. I només tenia 5 setmanes, que penses, què estic fent aquí? Si és un nadó que no...
Ja.
Vull dir que està tot molt, molt, molt ben coordinat.
Ja. Però llavors per fer-li proves i tot això, estava a aquesta unitat?
Sí, no, ja això des de casa.
Ah.
Sí, sí, ja vale. Quan li donen l'alta hospitalària, ja des de l'hospital, ja, bueno, els pares, no? Ja et diuen, has de demanar hora a estimulació precoç, has de... Bueno, ja tens tot un seguit d'orientacions del que has de fer i vull dir que no estàs tan perdut.
Mm-hmm.
Estàs perdut a nivell personal, no? Amb la teva vida, però sí que saps molt bé, estàs molt orientat perquè ja saps què passa.
Ja. Dintre del síndrome de Down, que deu ser, ara ben bé, no sé, és un gen?
Sí,
amb un número.
És una trisomia, sí.
Val.
Sí.
I dintre hi ha diferents, com diria, diferents... persones, bueno, diferents, diverses...
No graus.
Sé, graus. Sí.
No.
Bueno, graus o... Sí,
no
o
hi ha graus. O... No, sí. No hi ha graus. Es té o no es té? Es té la trisomia o no es té? No hi ha grau més elevat o menys. És sí o no? Dins del sí o no, com tots els individus, hi ha qui té, doncs, és més espavilat amb unes coses que amb unes altres, però això passa amb tots els individus.
Sí, sí.
Llavors,
total.
Però no és... Hi ha com una confusió, no?, amb això de... Quin grau té? No té grau.
No, em refereixo que potser alguns amb síndrome de Down poden tenir més autonomia o més altres capacitats per, no sé, per fer diferents coses o no.
Bueno, jo, per exemple, el cas de l'Andrea era molt espavilada a nivell motor, no?
Uh-huh.
En canvi, ha tingut molta més dificultat a nivell de parla, però a nivell motor era una crac, va caminar molt aviat, dintre de lo seu, però és veritat que a nivell motor molt bé, però sí que ha tingut molta dificultat a nivell de llenguatge i, bueno, cada un no té...
Sí.
Hi ha un tipus de síndrome de Down, per exemple, que li diuen de mosaic, que bàsicament són rasgos físics, però sí que comporta, no tant cognitivament, però sí que a nivell de comportament tenen molts problemes. que potser cognitivament estan molt bé, però tenen molts problemes de comportament.
Ja.
I bàsicament això, vull dir que bueno.
Ja, ja. Bueno. Molt bé, molt bé.
Res, acceptar-ho i, sí, sí, no, i endavant, no, i posar totes les eines i tirar endavant.
I tant que sí. Suposo que quan passa, clar, no se'ls ho espera ningú, però no. En el moment que passa, doncs, bueno, doncs hem de...
Sí, tirar endavant,
clar,
sí, sí.
I tant.
I mira-la.
I deixa-la ir, deixa-la ir.
Mira-la, la senyoreta.
Molt bé, molt bé. Molt bé, Darío. ¿Vols preguntar alguna cosa al Eva o al Pablo?
Sí, quería preguntar, pues...
¿En general?
Sí. Pues que si cuatro de que como con la familia de la... O cuatro contratos a la familia que tenía único con la capacidad, ¿cómo lo tomaron? ¿Teniste algún problema familiar o alguna cosa?
La no, familia.
No, en el meu cas no, i sobretot... Potser a diferència de l'Andrea amb el cas del Darío, com era una cosa, diguem, progressiva. Vale? Mm-hmm. Veiem que diguem que alguna cosa com que no funcionava, que anava com més lent. Vale? I això, clar, ho veiem nosaltres. Clar, potser la família no ho veia tant, perquè amb el dia a dia no es veia tant. Vale? Perquè, bueno, a nivell familiar, nosaltres som la meva dona, jo, el Darío, i, bueno, i després un fill més petit que tenim, que estem... Som bastant independents aquí, perquè la meva dona és de Càdiz, que té tota la família allà, mm-hmm. Jo tinc la família aquí, però molt dispersa també. En aquest sentit, som bastant independents, no? I, sobretot per la meva part, que és la més pròxima, doncs, els meus pares, que ja fa molt de temps que estan separats, quan els anaven a veure, doncs sí, ells ho veien i... diguem que no sortia molt el tema, sobretot quan era més petit. I després, ja més endavant... Pues, bueno, sí, diguem que és una cosa que s'anava veient i s'anava acceptant. No és una cosa que dir, mira, al Darío li passa això, no, perquè ja es veia, s'anava veient, i quan anaven, per exemple, a Cádiz a veure la família de la meva dona, pues, també ho veien i no, cap problema, que va, al contrari. El Darío mm-hmm. és un noi molt, molt estimat, tant per la meva dona i la família, com quan vaia... És a l'ídol dels seus tiets i dels seus cosins, eh? I allà amb els gaditans ho passen molt bé i sempre que va allà és molt, molt estimat i l'aprecia molt.
I tant que sí. No m'estranya. I a més, si fa aquests plats, eh?
Sí.
Si va allà a casa i diu, mira, us vull a preparar un, que era un paté d'atún. Wow. Oh, que sé, molt bé, que guai. Molt bé, molt bé. I llavors volia saber amb el tema de l'escola, bueno, quan ja creixen... Bueno, no hem parlat de la família de l'Eva, també, si era doncs, una pregunta compartida.
Ah, doncs, jo en el meu cas, clar, el de l'Andrea va ser tan evident, només néixer, mm-hmm. que potser va ser així una mica més de xoc, no?, de l'impacte inicial... Però la veritat és que les dues famílies, bueno, estan encantats des del minut 1 amb l'Andrea, perquè sempre ha sigut superdivertida, i la família del pare i de la mare l'estimen amb bogeria tots. És que mai no puc dir res de ningú, al contrari, eh? De sempre. Sí, sí, acceptada des de...
Clar que sí.
Sí. Tothom l'estima molt. Mm.
El que s'ha de fer... Clar que sí. Molt bé. Doncs això ho deia, en el moment d'anar a l'escola, ells van anar a una escola ordinària o ja des del primer moment? Sí, no?
Amb el cas del Darío, sí. Amb el cas del Darío va ser... Sí, això sí que és peculiar i està bé d'explicar-ho. Bueno, va començar l'escola ordinària, aquí a Piera. Va començar al Col·legi de les Flandes. I ja quan anava, bueno, P3, P4 i P5, ja es van donar, ja començaven a veure símptomes evidents. I llavors a P5 l'escola va optar per fer una mena de retenció, vale? De retenció perquè no estava com preparat, vale? Per passar al següent nivell. Va fer una retenció i, bueno, doncs nosaltres, bueno, vam estar d'acord. I justament quan anava a passar a primera primària, resulta que l'Herois del Bruc van obrir una línia que li deien de... No sé ben bé les cicles, però són com una mena de suport. Una mm-hmm. línia de suport especial. Llavors, aquesta línia que consisteix en una... és educació ordinària, vale? però els nens que estan, que passen per aquest filtre del suport, diguem que tot i que van a la mateixa classe, fan la mateixa línia educativa, amb tots aquells nivells que els costa més, pues fan un suport addicional o dins de l'aula o fins i tot els treuen de l'aula, en el sentit que fan un grup més petitó, vale, per reforçar això. Uh-huh. Vale? Això era insuficient pel Darío, vale, perquè això és la famosa inclusió que es veu yeah, molt bé,
yeah,
però la pràctica és complicat.
Hi ha molt de parlar.
La pràctica és complicat perquè al final, clar, els recursos són els que són,
yeah,
no arriben, perquè això, la teoria està molt bé, però la pràctica és més complicat, i llavors sí, que resulta que la pràctica, sobretot els últims anys, veiem que el Darío és com si, jo sempre deia, és com si jo vaig a una classe de xinès, o sigui, que me suena todo chino, i estic al 90% de l'estona, que me suena todo chino, i hi ha un 10% que el professor, segons la seva voluntat i les seves capacitats i el seu temps, et dedica a tu. Clar, això no funciona. Vale, per tant, el que és... el que és la primària, la manera que és el grup, doncs, bueno, va arribar fins on va arribar. Llavors, durant els dos últims anys, nosaltres ja vam començar a pensar que el Darío no, en una escola ordinària, no podia continuar. I més sapiguent que arribaria al SAR, a l'institut, a l'ESO. No, mm-hmm, no, era evident. Té problemes de lectoescriptura, el Darío no té el nivell. I llavors, bueno, vam començar a mirar les opcions que havia, i llavors és l'escola d'educació especial d'aquí de la Noia, és la d'Igualada, l'escola mm-hmm Àurea. I durant l'últim any, ja, finals del penúltim i començaments de l'últim any de primària, sisè, ja van començar tenir una persona, una educadora.
Balladora?
No, hi ha una responsable de la Generalitat, uh-huh, que portava el seu expedient, diguem. I ella és la que deriva, la que fa les derivacions. Llavors ja li vam començar a dir que sí. Era bastant reticent, ens van tenir que barallar, perquè no sé per què, hi ha unes pautes una miqueta últimament d'inclusió, més que d'escola especial.
Tot, o sigui, des de l'escola ordinària dius que eren reticents.
No, d'escola no, al contrari, l'escola ens van ajudar molt.
Ah,
de fet, el professor es va ajudar moltíssim, i l'altre també. La Generalitat.
Ah, val.
La Generalitat com a tal.
Perdona.
Vale? Llavors van fer entre tots una mica de força i al final la cosa va caure a passar uns propis pes, i enmig del curs ja es va dir que derivaven cap a l'Àurea, perquè l'Àurea és una escola que tu no pots entrar lliurement, has de tenir una direcció prèvia. Tu no pots anar allà i dir, mira, vull apuntar aquí, com una altra escola, no. Ha d'haver un uniforme de la Generalitat, que en aquest cas ho portava aquesta persona. I, bueno, al final, pues, la cosa va funcionar així, i ja porta 5 o 6 anys allà. Està molt content, Darío?
Sí.
Molt content, des que va començar, i ara li queden 2 o 3 anys, està el que és... una línia que li diem en transició
TVA,
a la,
no? la TVA,
sí, a la vida adulta, que ja comencen, diguem que ja la fase més reglada, diguem, més teòrica, per dir d'una forma, s'està acabant, i ja enfoca una mica més a la part pràctica, que per on individualment ja enfoquen cadascú, tallers, uh-huh, escoles, bueno, treballs adaptats, etcètera. Però s'estan començant aquí. L'any que ve farà... Aquest any començat a TVA, però com encara no té 18 anys, l'any que ve ja començaran pràctiques i tot això, ja enfocarem una miqueta, i ella ja té una línia clara per on va anar, per on anirà i on vol anar.
Sembla que ho sabem tots.
I és exacte, sí, sembla que tots ho sabeu.
Molt bé, que guai. Darío, i tu què recordes de les Flandes, per exemple, o dels Herois del Bruc? Tu, o eres molt petit i no recordes? Com et trobaves? O què recordes?
Bueno, que me agrada más, me gusta más esta escuela porque lo otro que me pesa más la sesión y que en la otra a veces estaba como pues esperando un buen rato de lleno, haciendo otra actividad mientras, esperando un buen rato mientras, por eso podía hacerme caso y no me gustaba, me gusta más esta que puede estar más por mí.
Claro. Claro, que es donde te encuentras más tranquilo, más cómodo.
Y es que en la otra escuela no tenía amigos y en esta escuela, pues, desde el primer año que te seguíais amigos.
Sí, sí, eso es muy importante. Yo lo ganaba a día ahora. A los 4 días de entrar a la escuela, va a decir, tengo amigos. Y
wow,
eso que quedas pensando, joder, si me dice que tiene amigos, es que antes no tenía amigos. I ojo, ojo, que li van tractant molt bé sempre, eh? Els companys de classe sempre veien que tenia dificultats i, bueno, sempre, sempre. I de vegades, ara va passar el temps, cada vegada és més complicat, però els primers anys que ja no hi era a l'escola i el veiem els companys per Piera, tothom li saludava i era un nen molt estimat. I pels professors també. Va passar que, clar, s'arriba on s'arriba, no?, amb aquestes línies escolars.
Clar,
quan ell estava, quan va entrar l'Aurea va veure que era un món diferent, en què ell estava més integrat. També ell sentia, crec jo, una mica en el rang, entre cometes, alt, diguem, vale, per tota la gent, els nens que hi ha allà, que hi ha gent que està més afectat i tal, però jo suposo que ell també l'autoestima li va pujar una miqueta perquè veia que era una mica d'estar al ram baix, diguem, estar una mica més al ram alt. I llavors, doncs, bueno, el que diu ell, no? Que feia amics i va encantadíssim a l'escola.
Ai, que bé, m'alegro molt. Escolta, aquest és un tema superinteressant i tot això de l'escola ordinària, l'escola inclusiva, en fi. Però bueno, ara, després seguirem amb l'Eva, però ara anem a posar alguna cosa de música. Què us sembla? Alguna cançoneta preferida de l'Eva? Vinga, Eva, toca tu. Oh, que suena por ahí. Estimats, último de la fila.
Sí.
Tú eres de las mías, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Esta mañana al salir a patrullar.
Uau, quina regressió a l'adolescència. Eh que sí, Eva?
Uau.
Oh, a sí, mi m'encantaven. Sí, bueno, m'agraden molt també l'último de la fila. Sí, sí. Escolta, escolta, digues ara això que estaves dient a micro tancat, de que vas a veure'ls, que vas a un concert.
Oi, sí, me'n vaig a un concert al maig amb una tieta de l'Andrea, amb la meva cunyada, la Marta.
Sí.
Ens ho passarem superbé perquè sempre hem anat juntes als concerts de l'Último de la Fila. Sí, ella és molt més jove que jo, però ens estimem molt. Uh-huh. I sempre hem anat juntes a l'Último i ara aquest any també anem.
Anda.
Sí, sí, sí.
Que guai.
Molt xulo. Sí, sí, tinc moltes ganes.
Fan un concert.
Sí, s'ajunten per fer un concert i anem.
Ostres. Sí, sí. I tot de temes així
de l'Último.
D'abans,
sí.
Eh?
Sí, sí.
Ah, nous no.
No.
El Manolo per la seva banda fet, els seus, el Quimi Portet també ha fet la seva.
No, l'últim.
Mm-hmm. Sí, que guai.
Tinc moltes ganes.
Bueno, sí, pues sí. A veure, ja ens explicaràs com ha anat.
Bueno, anirà superbé, ja t'ho adelanto. Anirà superbé.
Que bé.
Sí, sí.
Vale, doncs seguint amb el tema d'abans de l'escola,
sí.
En el cas de l'Andrea, també van a l'escola ordinària?
Sí.
Sí?
L'Andrea va anar a l'escola ordinària, va començar aquí a Piera. Ella anava a l'escola Creixà, aquí a Can Canals.
Mm-hmm.
Va tenir la gran sort que era una escola molt petita, era una escola d'una sola línia i era una escola molt petitona. Llavors, clar, la ràtio d'alumnes era fenomenal,
clar.
Perquè eren molt pocs alumnes per classe. Mm. Llavors, clar, estava super, super acollida. Pels companys i pels profes. Va tenir logopeda des de que va entrar a l'escola i la veritat és que molt bé, fins a sisè superbé. Després va passar a l'institut i va anar a Masquefa perquè era l'únic institut de la comarca que hi havia la UCE, que era la unitat de suport per a les persones amb necessitats especials. I aleshores allà va fer primer d'ESO amb totes les assignatures adaptades. I segon d'ESO, aquí ja va començar a baixar el rendiment, no aprofitava els recursos que tenia i aquí ja sí que ens van començar a avisar de que, bueno, molts dies l'havia d'anar a buscar, em trucaven, va venir que, bueno, quan ella no estava a gust,
ja.
No aprofitava els recursos. Uh-huh. Aleshores em trucaven molts dies, havia d'anar a buscar-la fora d'hores, emportar-me-la cap a casa, bueno. I ens van començar com a enfocar cap a l'escola especial. Uh-huh. I realment va ser el millor que vam fer, perquè va ser entrar a l'escola Àurea i canviar totalment la seva actitud, feliç, contenta, amb un munt d'amics, era una altra persona.
Clar.
Bueno, el que explicava uh-huh. el Pablo, del Darío, era, uh-huh. Sempre estava contenta, era bueno... Això, que com que li va pujar l'autoestima.
Mm-hmm. Ai, que bé.
Sí.
Que bé.
Sí, sí, molt feliç a l'escola, Aurea. Mm. Aquí no, és veritat que no tenia amics.
Ja.
No tenia amics.
Però és que és complicat.
És complicat.
És complicat, això de l'escola inclusiva.
Sí, és molt complicat.
Per una part, ha d'haver lloc per tothom,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Com siguis.
I és veritat que hi havia
però
una...
Però per altra banda no hi ha no. prou recursos.
No hi ha
cadascú té una capacitat d'aprenentatge, sí. Llavors per
clar, la
equilibrar tot això és difícil.
Els alumnes que hi havia a l'institut a Paraula no tenia res a veure amb de l'escola que ella venia, que eren molt poquets... el fiques en una escola de 30 alumnes és que estava perdudíssima.
Ja,
tot i que tenia un tutor, o sigui, tenia un professor per ella, exclusiu per ella. Estava sentat a l'aula a dins de la classe amb ella sola. I tot i així, insuficient. No n'hi havia prou.
Ja.
I bueno, va fer un canvi boníssim a l'escola Àurea. Fantàstic, uh-huh. Molt bé.
És que
molt
també els tipus de professorat, que és molt important, perquè
també.
Una cosa és que et posin... No soluciona posar-te una persona al costat,
clar.
Diguem. Has de ser un especialista.
Exacte.
Has de ser un docent especialista i jo crec que amb aquest tipus d'unitats com la UCE, tot això d'inclusió, jo crec que no s'arriba. No s'arriba perquè no... Primer que el professorat que suposa que és especialista, jo realment crec que no ho és tant. És molt minoritari, també, i a sobre això, l'entorn que tens d'aules grans... pocs recursos, etcètera, etcètera. Llavors, quan passes a una escola que és especialitzada, que tothom està enfocat en aquest tipus d'ensenyança, amb aquest tipus de persona, que tothom sap, van a la una amb el mateix, pues és un altre món.
Sí, sí,
és un altre món, totalment.
Jo m'he donat compte de que, per exemple, mentre anava allà a l'institut ordinari, no? Allà era com una mica focus d'atenció. Hi havia uns quants alumnes amb necessitats especials, amb síndrome de Down i altres característiques, no? I sí que és veritat que sempre estaven sols, pobres, ningú volia jugar amb ells, jugar, potser no tenen edat de jugar, però ningú es relacionava amb ells, ningú volia fer treballs amb ells, ningú volia... No, estaven com apartats sols al pati a l'hora de la... I feia una pena només pensar això. A mi em feia una pena això.
Doncs sí.
I en canvi, a l'hora de l'Àurea, ningú mira ningú diferent, tots són iguals, si un va amb cadira de rodes, l'altre l'ajuda, tenen una capacitat de no mirar...
És mateixos.
Sí, per naturalesa.
Arribes a l'escola, veus el tipus de llet i tal, quedes una mica així, i ells són els primers que no li donen importància.
És una passada. L'Andrea, moltes vegades, tenia un amic, l'Isaac, que potser el Darío el coneix, l'Isaac, no sé si el coneixes. Bueno, és un nano que va amb cadira de rodes. I l'Andrea, quantíssimes vegades, avui he ajudat a l'Isaac a pujar no sé què amb la cadira. Vull dir, amb tota la naturalitat del món... I és tan maco de veure que surt d'ells, que no fa falta que tu li diguis. Has d'ajudar.
Exacte.
No cal.
Va ser una persona... Totalment, i no li donen importància.
És que ni giren a mirar ni res. Quantes vegades a ella la miren pel carrer? Quantíssimes vegades. I ella no girarà mai a la vida a mirar ningú pel carrer, mai a la vida. Hem d'aprendre molt, eh?
Ui, i tant que sí, moltíssim. Sí, sí, així és, eh? Sí. I bueno, és que, clar, els professors que deies tu, Pablo, que estudien educació especial, clar, igual estan tots a l'escola d'educació especial.
Clar, exacte.
I aquí és quan hi ha aquesta part més coixa, no?, de l'ensenyament a l'escola ordinària.
Sí, sí.
Però sí, sí, és una passada, suposo que, clar, i allà a Àurea, per exemple, veuen a tots com, es veuen com a iguals, tots, però és aquesta capacitat que dius tu d'ajudar a l'altre i de...
Sí, sí.
Estar...
A mi una de les coses que em feia més por, per si s'hagués tingut que quedar a l'institut, a part de la part activa, era la part social. A mi em feia, por que li passés alguna cosa.
Sí.
O sigui, ja no... que el miressin malament o el que deies tu, que la part és, no, por de que li fessin bullying, li fessin alguna cosa. Digo, ja veràs, tio, he salit a la tele, no? Com això de típic a un nen ha fet això, l'ha fet l'altre.
És que li feia
autèntica por, no? I clar, estan a l'Àurea és d'això, sense cap problema.
Sí, sí, encara hem de fer molta feina, eh?
Molta.
Molta feina.
Molta. Estem anys llum.
Clar.
Jo vaig, cada any vaig amb Dispiera, precisament, vaig a l'institut d'aquí de Piera, vaig al Guinovarda a donar una petita xerrada sobre la inclusió, i donant la xerrada veig l'actitud dels alumnes, que justament s'estan dedicant a estudiar per atendre persones dependents, i veus l'actitud d'aquests alumnes, que veus que són els futurs cuidadors dels nostres fills i dels nostres grans, i de veritat que a vegades és una mica complicat. Vull dir, no els hi veig futur com a...
Bé, suposo que si es van dedicant a això amb l'experiència i la pràctica i la maduresa, a lo millor és que falta...
Potser sí, que...
Es vol pensar
que... Vull pensar que sí, que són molt joves encara i que si s'han apuntat a aquest cicle és perquè de veritat els hi agrada, però...
Clar, estan sensibilitzats o... Però sí, sí, s'ha de fer molta feina i conscienciar a totes les persones, joves, grans i...
Sí.
I bé, tot el món. Molt bé. Bueno, escolta, no comenceu a tenir una mica de gana?
Mira, està a punt de sortir del forn.
Ahí está la servilleta de comienzo y el trajín. Subdoñón, canapé, especialité del chef. Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos. El ballet para usted, esto es Francia, mademoiselle.
y cualquiera que se precie.
Doncs sí, eh? I què, com ha quedat això? Com ha quedat? Quina bona menjar, quin bon menjar que ha fet el Darío avui. De què es tracta?
Haré l'entrega de cocina de pan.
Oh, pan, mundo y lirondo. Pan, y punto. ¿Sí? A ver, eso me interesa a mí, ¿eh? Ingredients.
Es un pan fácil, muy fácil. Es un pan muy fácil.
Pan fácil, mejor, me gusta más.
Ingrediente, harina de fuerza.
Harina de fuerza.
Agua, sal. Y levadura.
¿Levadura cómo? ¿De estas que venden para hacer pasteles?
Puede ser, pues sí, la que venden para hacer pasteles, sí.
Vale. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? El
pues,
proceso.
Lo ponemos todo junto en un bol, todo junto y lo mezclamos y... Lo mezclamos hasta que ve bien y después lo quita de bol y lo amasa muy bien hasta que vea que no se te pega la mano, le pones harina para amasar, ve que no, hasta que no se te pega las manos.
Vale. ¿Y qué más?
Y después lo pones en una bolsa para asar con aceite, con un poco de aceite. La bolsa la pone con aceite y pone la mezcla de pan en al horno. El horno no se tiene que precalentar.
¿No se tiene que precalentar?
No.
Vale, apunteu bé, eh? No s'ha de preescalfar el forn, que sempre ho fem quan fem pastissos i això, però en el cas del pa, no.
No.
Vale. I què més? I escolta, ja, o sigui, un cop fet ja el posem al forn?
Sí.
Sí, ¿por qué? ¿Cómo se llama?
Porque como lleva la bolsa de azar, no necesita de posar ni nada.
¿Y no se le tienen que hacer unos cortecitos o algo?
Sí,
¿o
sí,
no?
Se me olvidaba. Y antes de ponerle unos cortes de pan, antes de meterlo en la bolsa.
La gracia que tiene que ser un pan rapid. Es un pan rapid. No fa falta, no té massa mare, no fa falta...
Deixar-ho reposar.
Exacte.
Vale.
Es un pan rapid. I llavors es posa quant de temps...
Al forn?
Sí, 40.
40 minuts?
Sí.
Bueno, pues sí que és ràpid, sí.
I ja està.
Ostres,
que bo. Has deixat que s'atemperi una miqueta per no prendre el calent i ja està. És un pa molt ràpid, el pots fer el mateix dia.
Moltes gràcies.
Clar, i tu ara li pots posar la farina que tu vulguis, no? La farina d'aquestes d'espelta, de no sé què, d'ara que...
De sègol,
bueno, d'ara...
Suposo que ara està més... Sí.
I de blat de moro?
Oh, també com es fa el...
De maïs, harina de maïs, que és com la maïcena.
Sí, es fa... Sí?
També,
no?
No sé, podria ser.
Digo, per la gent que és que no és tolerante al gluten, no?
Jo de moment començaria a provar la recepta del Darío.
Sí,
a veure què
normal,
tal.
Està normal.
No, Andrea?
Ja n'hi tallo.
I a veure què tal surt.
Sí, queda com pa de pallès, una mica més contundent, vale, perquè no té molt d'aire. Però
surt amb molta molla.
Sí, surt amb molta molla, poc aire, i està molt, molt bo. I ja veus, si tens tots els ingredients, durant un matí el pots fer sense calcular. No has de calcular res.
I tant.
De fet, no has...
Sense mides ni res, no?
Bueno, eren 500
de farina
i la meitat d'aigua. Però vull dir que no fa falta que el facis el dia anterior, ni reposar, ni pensar que si arribo, si no arribo, això és un pim-pam. En total, en una hora, la preparació més del temps, en una hora ho pots tenir tu.
Ja veus.
I queda boníssim.
Sí.
Pues moltes gràcies, Darío.
Un pa casolà.
Sí, molt bé.
I clar, jo no s'ha de posar en les panificadores, aquestes no deixen de ser forns, no? Les panificadores...
Sí, però aquest, ja dic, aquest amb el truco que té és la bossa, és una bossa d'aquests de forn, suposo que és el que fa que dins de la bossa fermenti,
es cou
i fa tot a l'hora amb un forn normal i corrent, i ja està.
Molt bé. Veig que l'heu provat a casa,
eh? Bastant.
I tu, Darío, amb què te'l menges? Què li poses? Quan el talles, talles a rodanxetes, no?
Sí,
bueno, llesques.
Pues a vegades me hago bocatas o cuando hay alguna comida con salsa, pues lo mojo en la salsa.
Es un pan ideal, un pan ideal para
pa mojar en salsa. Asata,
asata. Toma ya, qué rico. Muy bien, muy bien.
Bueno, ara els hi preguntarem, com sempre fem als nostres convidats, quin és el vostre plat preferit.
Jo el preferit.
Tu?
Sí.
Quin?
Arroz, croqueta, ja feia la iaia, a vegades.
Croquetes.
La iaia feia unes croquetes.
Croquetes de la iaia.
I l'arroz.
Jo preferia una pizza per mi.
Una pizza?
No. El fill d'arròs que feia la iaia.
L'arròs que li feia la iaia especial.
Sí, pensava per mi. Sí, a la meva família.
És que la iaia t'estimava moltíssim, eh? Sí, les iaies.
Vaja, i fan unes croquetes, les iaies.
Hombre.
Que cosa fer.
I el vostre plat preferit?
El meu és la paella.
Ah, i també,
sí.
La paella. S'ha copiat, Andrea. S'ha copiat, S'ha copiat, no val.
No val, ja ho ha
dit abans.
I el dinar de demà.
Ah, demà farà el dinar l'Andrea.
Jo sola.
Sí.
Ole, toma ja, sí.
Ahir he pensat a fer arròs.
Paella.
Arròs a quadro.
Uh-huh.
A fer...
Vale.
Mutafarra, tuxuns. Remeno tot, més quadro. Després a... Remeno tot. Després he provat. Primer poqueta, prova. Poqueta de sal.
S'ha de provar sempre, s'ha de provar.
I remenar, acabé, provo. Ja està.
Ja
I preparar la taula.
Bueno, clar, és que tu, Andrea, també tens experiència, perquè vas estar allà a la cuina.
Sí. Ah, sí?
Oi que sí?
A l'Aurea,
sí. A l'Aurea,
sí,
a la cantina. A la cantina, a la, cantina la taverna, sempre em surt, perdó. La taverna, no, la taverna, no.
Sí.
La cantina.
A la cantina.
La cantina.
Pistissos,
sí. Que important.
Molt important, molt
bé,
sí.
Molt bé. Bueno, que guai, estem super a gustet. Se'ns està passant el temps.
Sí, eh?
Però us sembla que posem alguna cançó que li agradi al Pablo? A veure... Quina cançó li agrada al Pablo? A veure, doncs... Alguna així... Una que estigui bé, no? Ah... Molt bé, Pablo. Ostres, això és una mica ahí como un poco heavy metal.
Adivina adivinanza.
Uy, yo voy un poco PC del metal. El metal.
A mi, mireu com puja el to.
Oi.
És que són bons, eh?
Després, si voleu, us explico una
vegada. Vale.
We'll be right back.
¡Wow! ¡Qué guay! Rock and roll. Bueno, heavy metal, quiero decir. Muy bien.
Metallica. La cançó que es diu Enter Sandman.
Toma ja.
Aquesta és una cançó, hi ha una anècdota. A mi m'agrada molt el futbol americà. L'esport de futbol americà dels Estats Units, de l'NFL. I a part de la NFL, que són els professionals, a mi m'agrada també el que és el nivell col·legial, que és l'universitari, el futbol universitari, que ja ha estat turista de molta tradició, hi ha centenars d'universitats, tenen un seguiment bestial, tenen estadis enormes, hi ha estadis de més de 100.000 persones,
ostres,
i els omplen. I és un futbol universitari, es suposa que és un futbol que no és professional, que és una categoria inferior a l'NFL, que quan acaba la universitat sí que poden entrar a l'NFL, però és un futbol, diguem, de formació. Però hi ha una afició allà als Estats Units tremenda. I les universitats tenen moltes tradicions internes cadascuna. Hi ha una universitat, a Virgínia, que es diu Virginia Tech, que és una universitat mitjana, de categoria mitjana. No és un Barça a Madrid, ni molt menys. Sempre és un equip una mica intermig. Però sempre tenen un estadi ple de 80.000 persones. I una tradició que tenen és que quan va sortir l'equip, de repent es para tot el seu ambient i comença a sonar aquesta cançó. I aquesta cançó, com heu sentit, va pujant. I llavors la gent comença a votar, a votar, a votar, i quan ja comença el màxim de la cançó, ho compaginen de tal forma que comencen a obrir focs artificials i surt l'equip local.
Uau.
La bandera i tots els
americans. Ja,
que...
sí,
a l'estadi explota totalment. I això és espectacular veure-ho. Si ho podeu veure per YouTube...
Sí,
xulo.
I sobretot si és un partit de nit. Si és un partit de nit, el futbol americà juga els dissabtes, normalment a mitja tarda, però bueno, si a nivell de calendari els agafa una per la nit o de vegades el juguen divendres a la nit, per la nit veure això és espectacular, perquè surten els focs artificials i tal. I una vegada, alguna vegada han anat als Metallica, els conviden, perquè el Metallica ha donat el vistible perquè es faci això, i es tornen bojos de Metallica, també, allà. I mira que ells són de Califòrnia, ells no tenen res a veure amb això, yeah, amb aquesta universitat, ni són seguidors, ni res. Però apoyen aquesta tradició i és un espectacle.
Que xulo.
Ostres, que guai. Que xulo. Molt bé. Uau, sí, sí, és que és apoteòsica.
Sí, eh?
Aquesta
subidon,
cançó. Subidon. Molt bé, molt bé. Bueno, la veritat és que queden poquets minutets. A veure, Darío, vols fer alguna pregunta? Rapidet. I la Andrea?
Quería preguntar, pues mira. Una pregunta que me... ¿Qué consejo daríais a la familia que tiene un hijo o una hija con discapacidad?
Vaya preguntas, ¿eh? Mira que... ya me las tenía amagadas.
Vaya, vaya.
Pues, bueno, és difícil. El primer és confiar i estimar el teu fill totalment, ¿vale? Que això, bueno, les coses venen com venen i ja està. Llavors, intentar sempre apoyar-se en tota la gent, tant professional com familiar, com d'amistats, per tenir la màxima informació, sempre anar el més recolzat possible. Pues, bueno, el que he explicat jo abans, no? La meva experiència a nivell de col·legi, pues, intentar sempre agafar la línia correcta, recursos, com per exemple en aquest cas de Dispiera o altres recursos que puguin haver per les zones, i ja està. I sobretot això, fer el dia a dia amb el teu fill, confiar en el teu fill o filla, estimar-li totalment i ja està.
I
mira, que
sí,
tot es supera i
sí,
és una altra experiència de vida,
sí, sí,
és
totalment
una altra forma d'enfocar la vida, t'enriqueix també. Hi ha moments durs, lògicament, hi ha moments molt durs, molt durs, però mira...
Bueno, però és això, s'ha d'acceptar.
La vida és així, s'ha
d'acceptar
i ja està, i cap endavant i amb la cara ben alta i ja està.
I és que aporten tanta alegria, sinceritat, honestedat, humanitat... Bueno, és una passada.
Sí, no tenen doble fons, no tenen un altre fons, no tenen doble... És el que tenen.
Vale, pues no, jo l'únic que volia ja per acabar una mica veu, o sigui, abans parlaves del recurs de Dispiera, suposo que conèixer Dispiera i saber que podeu portar els vostres fills i que facin activitats, suposo que va ser com un descans, alegria, o no descans, no, alegria i...
Alegria, sí, sí. Sí. Veure que va contenta les activitats, li agrada tot el que fa... Per mi és una tranquil·litat. Bueno, les de portar, les de recollir, les de... Però tot val la pena. Tot el que fas per ella val la pena, perquè és que ho disfruta. Bueno, ja ho veus. Aquí, demà, bueno, el que farà demà també, el que farà la setmana que ve també, tot.
Mm-hmm. Molt bé. Del Darío fa poquet que està... A Dispiera, oi?
Bueno, ja, Déu-n'hi-do, ja, eh? Passa el temps ràpid. Potser ja 3 anyets o així, 3 anyets o 4 anyets ja fa que, uh-huh, que estem. Molt vam bé. Descobrir, i bueno, nosaltres també m'encantes, o sigui, tenim una sort aquí a Piera de tenir aquest recurs.
Doncs sí, de veritat.
Vamos,
sí,
la Montse Chapó.
Es fa una feinada.
I, sí, perquè és increïble que només a la noia a Igualada no hi ha res d'això, per exemple.
No.
La gent d'Igualada, per exemple. I clar, que tinguem la sort que un poble com a Piera, uh-huh, tingui aquest recurs és increïble.
Doncs sí. Sí, sí, i tant que sí. Molt contents. Molt bé, nois i noies, pues la cosa ja està, eh? Ja ha arribat al seu fi. Doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Us estimem molt, jo us estimo molt a tots. Hijos, padres, madres i de tot.
Ha sigut molt xulo.
Sí, sí.
Moltíssimes gràcies.
Ha passat el temps volant.
A vosaltres. Sí, eh? Podeu venir quan vulgueu, eh? Perquè,
sí, escolta, han quedat moltes coses aquí, eh? Han quedat moltes coses pendents, eh?
I tant que sí. I gràcies. Tant que sí. Doncs mira, ja podem fer un altre programa amb ells, els que vulguin.
Molt bé. Gràcies.
Vinga, doncs, adeu. I ara per despedir una gran cançó de la Eva, que ha triat la Eva. Hoy puede ser un gran dia i demà també. Demà molt millor. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens veiem. Ah, no, ens escoltem el mes que ve. Chao, chao. Gràcies.
Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.